Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Bona nit, amics, amigues. Avui tenim una bona notícia i una de dolenta. La bona és que estan ja arribant aquí les vacances. La dolenta és que no tindrem missatge en una ampolla els mesos d'estiu. Però fer vacances no vol dir que ens haguem de deixar estar els temes de la fe. I això és un dels motius que avui doncs, ens conviden a reflexionar en el programa.
Efectivament, al llarg del programa tenim algunes reflexions que ens fan pensar que el temps d'estiu és una bona oportunitat per enfortir la nostra fe. Per exemple, podem triar un llibre sobre espiritualitat cristiana i llegir-lo, compartir-lo, perquè compartir lectura també és una manera de fer comunitat i d'enfortir la fe, en aquest cas, a nivell col·lectiu. Hi ha moltes idees, algunes d'elles en parlarem en el programa d'avui, per tant, si t'interessen tots aquests temes de l'estiu, les vacances, la fe, escolta'ns perquè potser plegats ens podem ajudar.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Benvinguts, amics, amigues. Com us dèiem, la darrera edició de la temporada del Missatge en una ampolla. Bé, de les maneres, encara que us dèiem que això és una mala notícia, ho és relativament, perquè a tots ens van bé les vacances per carregar piles. I, a més, el Missatge en una ampolla ja sabeu que no us deixem mai, perquè tenim llibre, tenim programes posats també a radioestel.cat, o sigui que, d'una manera o altra, us podem seguir acompanyant i vosaltres també teniu el nostre correu a la vostra disposició per tot allò que ens vulgueu dir al llarg d'aquestes vacances, perquè el correu també el veureu, el veurem. Recordeu, el correu és info@missatge.org, info@missatge.org. Hola, David, bona nit.
Bona nit, Miquel Albert, bona nit a tots els que ens escolteu a través de les ones de Ràdio Estel i Ràdio Principat i també a través dels bits d'internet des de la web de radioestel.cat. Ens trobem en l'últim episodi de la temporada, l'últim programa del Missatge en l'Ampolla i, doncs, com us deia el Miquel Albert, sabeu que teniu altres maneres de contactar amb nosaltres. Us n'explicarem algunes durant el programa, també, que ho sapigueu perquè pugueu estar atents i prendre'n bona nota. Però comencem amb música, com ens agrada fer. Amb música molt animada. L'estiu és temps de vida, però no hi ha vida si no hi ha Déu. Per tant, la manera millor de celebrar la vida és amb els cants de lloança que podem cantar doncs, juntament amb membres de Hillsong en espanyol, que avui ens canten aquest fantàstic tema «Vida, tu me das».
Despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Vida tú me das,
guías en cada paso. Suficiente su amor, no existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida, tú me das. Vida, tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol,
ja us ho dèiem en començar el programa, que arriba el temps de vacances, però si nosaltres fem vacances, si les empreses, si hi ha empreses que tanquen per vacances, si hi ha botigues, restaurants, potser, que tanquen per vacances, hi ha algú que no tanca mai, i aquest és Déu. Déu no tanca per vacances, i les vacances són un bon moment, molt bon moment, per enfortir la nostra fe.
I clar, que ja sabem que hi ha gent que no podeu fer vacances, però si a l'estiu pots fer un temps de vacances, és una bona oportunitat per enfortir-te espiritualment parlant. No tot són grans viatges, ni recórrer grans distàncies, ni fer gran quantitat d'activitats. És important centrar l'atenció en les petites coses i així practicar el que en podríem dir la meditació. Per exemple, imagina't que fixem la nostra atenció en un arbre de l'entorn que ens envolta. Centrar l'atenció en ell, pensar tots els beneficis que ens reporta: oxigen, ombra, frescor, fusta, potser fruits. Pensar també que és obra del Déu creador i que tots formem part d'aquesta gran obra que és la creació. Que junts hem de conviure en l'entorn natural, que l'hem de respectar i ell ens donarà també molt a nosaltres. I si, a més, aquestes meditacions les podem fer en algun lloc de significat espiritual especial, per exemple, un santuari, un monestir, una ermita, un lloc sant, etc., molt millor encara. Sigui com sigui, aquest estiu no t'oblidis de Déu, que ell mai ens oblida.
Jo sóc el mestre i senyor que trento els peus. Per tu jo em sento l'últim i darrer de tots. Jo sóc la font d'aigua que assegura l'única pau que paradora. No tindràs ja set mai més. I a la teva porta sóc i truco. Sóc jo, no tinguis por. Resposta que cercaves, el desig que tens al cor. I sóc a prop teu sempre que em crides, aquareixo les ferides, sempre al teu costat sóc jo. Sóc proper i de bon cor. Si et canses, vine, sóc el teu repòs.
Doncs quan meditem, podem rebre aquest missatge directe de Jesús. Ell ens explica com és, i ens explica com és ell a través del seu evangeli, també a través de llibres que parlen d'ell, i a través d'aquesta cançó que acabem d'escoltar, una cançó del Francisco García, que la podeu trobar en el treball Veus per una nova evangelització, amb aquesta cançó, Soc jo.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Hi ha una sola veritat o hi ha una veritat per cadascú? Déu-n'hi-do, no?, la qüestió que ens formulem per estar-nos preparant per les vacances. Déu-n'hi-do aquesta reflexió. Però és molt bo que hi pensem, perquè actualment es fan molts girs, a vegades fins i tot rebuscats, a vegades no, a vegades creatius, que relativitzen veritats o coses que teníem nosaltres com a veritats. El relativisme pot ser positiu en el sentit que aporta pluralitat i que no tot és només segons un únic punt de vista. Poden haver-hi diferents punts de vista. Però el relativisme també pot comportar desorientació. Sobretot dependrà de l'objectiu de qui relativitza, perquè a vegades es relativitza no amb l'objectiu de buscar la pluralitat, sinó amb l'objectiu de sembrar confusió. I aquest és el que hem de vigilar.
Ja fa uns anys que s'ha posat de moda capgirar les coses. Posem per cas els contes infantils tradicionals. Hi ha persones que diuen, i si la Caputxeta no fos tan innocent com sembla i ja anés amb la intenció d'ensopegar amb el lloc per fer-lo caure en un parany? I si els dos porquets, els qui va caure a la casa, els haguessin estafat amb els materials de construcció? I si la cigala fos una refugiada i no tingués recursos per preveure els durs mesos d'hivern? La intenció dels deconstructors de contes és fer-nos veure que les coses no tenen per què ser com sempre ens les han explicat. Insisteixen en que no hi ha una sola veritat. Però potser sí que n'hi ha una de sola. El problema sorgeix a l'hora d'explicar-la. I aquí sí que cada historiador o narrador pot utilitzar uns fets indiscutibles per fer-los dir el que ell vol dir. Una sola veritat no significa que estiguem sotmesos al pensament únic, a la visió d'una sola persona. Fixeu-vos, per exemple, com la veritat única de la Bíblia l'expliquen quatre persones diferents en els evangelis. Deconstruir els contes ens serveix també per entendre que a la vida les coses no sempre són blanques o negres. Sí, és cert, els bons no són perfectes i els dolents també mereixen l'amor de Déu. Però això no vol dir que haguem d'adoptar de la bondat d'unes pautes de conducta com les que sempre hem après de la manera de fer de Crist. Ens estimem més que la Caputxeta Vermella conservi la seva candidesa i aprengui a seguir els bons consells de la mare. Preferim conscienciar els porquets perquè dediquin més temps a construir la casa que els aixoplugarà i després que ho celebrin amb una bona festa quan hagin acabat. Creiem que és millor que la cigala dediqui una part del seu esforç a estalviar i que la formiga gaudeixi una mica més de la placidesa de l'estiu. Potser plegades podrien fer una millor feina. I si mai la formiga veu que la cigala passa necessitat, qui és ella per jutjar-la i deixar-la morir de gana?
Todo en mí, mi amada verdad, maravillosa eternidad. Ah, entendí, tú estabas dentro de mí y yo por fuera te buscaba. Y pecadora como era, me perdí en tu creación. Sí, tú estabas conmigo, mas yo no estaba. Me llamaste y te escuché por vez primera, hacia ti, fortaleciste mi debilidad, me cubriste de amor. Escuché tu voz que me decía, ámame y persevera y podrás fundirte en mí. Entendí, tú estabas dentro de mí y yo por fuera te buscaba. Y pecadora como era, me perdí en tu creación. Sí, tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me llamaste y te escuché por vez primera. Resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré.
Doncs aquesta és la verdad eterna que canta la Isadora des del seu treball Vuelve a mi, amb una fabulosa veu, ja l'heu sentida, ens agrada. La Isadora és un dels personatges, un dels cantants, de les cantants que ens agraden molt al Missatge en una Ampolla. A la Bíblia trobem exemples de com Jesús ensenya als seus deixebles i seguidors a resar. I avui, doncs, podem buscar inspiracions en altres llocs, però qui millor que el mateix Jesús per ensenyar-nos a nosaltres també a resar?
Fa uns dies que em distrec fàcilment en la meva oració personal. Segurament per això em vaig comprar un llibre titulat Aprende a rezar. Però la veritat és que no ha passat a formar part de la meva biblioteca. L'acabo de reciclar. No m'aportaven res les paraules de la seva autora, que es fa dir la profeta de Déu als nostres temps. Sí que vaig trobar, en canvi, en l'Evangeli de Jesús, aquelles paraules plenes de sentit davant el meu problema. Paraules que diuen: quan facis oració, tanca't a la cambra més retirada i prega o parla amb el teu Pare del Cel, que és als llocs més secrets. Això sí que em va aportar solucions. Tancar-me a la cambra més retirada era aïllar-me per uns moments del brogit i problemes del món. Parlar amb el meu Pare del Cel, amb Déu, que està en els llocs més secrets, no eren grans reflexions, sinó com una conversa confidencial entre dos amics. Amb aquestes dues coses tan senzilles, novament vaig recuperar la qualitat de la meva pregària i vaig reviure les meves intenses i fervoroses oracions de quan era ben jovenet, quan tenia 16 o 17 anys, quan pesaven poc les preocupacions, pràcticament només pels estudis, i era fàcil anar a la cambra més retirada. I quan pregaves amb un cor ple de sinceritat i senzillesa, un cor utòpic i somiador, un cor que feia ben proper al Pare del Cel per parlar-hi. No creieu, doncs, que en temes de fe tots hem d'aprendre coses d'aquell nen o nena que vam ser?
Radio Estel. Música amb missatge.
Le son de nos voix jaillit comme un cri de joie. L'écho de ce chant retentira sur la terre. Battons des mains et levons-le. Chantons son nom. Il est grand, il est glorieux. Danse, danse, danse pour ton Dieu. Sonne, sonne, sonne. Il est grand, il est glorieux. Danse, danse, danse. Sonne, sonne, sonne. Danse, danse, danse. Sonne, sonne, sonne. Dieu debout, élevons-le debout, acclamons-le debout, debout, pour notre Dieu debout, élevons-le debout, acclamons-le debout. Danse, danse, danse pour ton Dieu. Sonne, 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 il est grand, il est glorieux. Danse, danse, danse pour ton Dieu. Sonne, 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 il est grand, il est glorieux.
Doncs aquesta és una bona manera de lloar Déu. Hem escoltat música d'inspiració cristiana cantada en francès amb el grup Hopen. I ballar, ballar també és una forma de fer pregària. Les nostres pregàries a vegades són una mica ensopides. Cal que fem també pregària de lloança, pregària d'acció de gràcies, tant si són celebracions eucarístiques com si són pregàries especials. Per això, a les nostres pregàries ja està molt incorporada la paraula, també està molt incorporat el cant i es comença a incorporar la dansa. Som suficientment hospitalaris? Sabem acollir les persones? Els propers? Els de lluny? tens alguna experiència, no sé, per exemple, havent fet el camí de Sant Jaume, t'has sentit acollit en els llocs per on vas passant, o et sents prou acollit quan arribes a un lloc nou, per exemple, de vacances, o quan fem un viatge, o senzillament en les nostres coses més quotidianes. Ens sentim acollits, sabem acollir nosaltres. De tot això ens convida a parlar la quarta obra de misericòrdia de les materials o corporals, hostatjar el pelegrí, dintre d'aquesta secció que estem dedicant a l'any de la misericòrdia. Avui us volem parlar, doncs, d'aquesta quarta obra.
Hi ha persones que fan un pelegrinatge a llocs sants. És un pelegrinatge voluntari que, en el millor dels casos, espera obtenir algun benefici espiritual. Tot i que, si ens fixem, per exemple, en el camí de Sant Jaume, que ara ens deia el Miquel Albert, trobem que moltes persones el fan, però només com a un repte personal, sense el rerefons de la fe. Hi ha altres persones que es veuen obligades a pelegrinar. Malauradament, molta gent es veu obligada a fugir de casa seva per refugiar-se en llocs llunyans i desconeguts, lluny de la guerra o la violència del seu país. Ja és prou difícil per ells haver de deixar el seu entorn conegut i abraçar una nova cultura, unes altres maneres de fer, uns costums estranys i unes terres sense arrels. Com podem negar-los els suports que necessiten? No podem tancar els ulls i fingir que no els hem vist. El nostre país, no fa pas gaire, va esdevenir un focus de violència que va obligar moltes persones a creuar la frontera amb França. I un cop allà, malviure en camps de refugiats, amb menjar escàs i unes condicions de vida molt inferiors a les que havien gaudit durant la República. Aquesta situació s'està repetint ara amb els refugiats sirians a Grècia, però no és l'únic episodi, en vivim constantment. Doncs sembla que no n'haguem après gaire nosaltres, o potser que les noves generacions perdin la memòria d'aquest capítol de la nostra història tan deplorable. Si Jesús, en ple pelegrinatge a Jerusalem, ens trobés enfilats, posem, dalt d'un fanal o d'una parada d'autobús per veure el millor, i ens digués: «Au, baixa d'aquí, que avui m'haig d'hostatjar a casa teva», a casa no correríem a obrir-li la porta de bat a bat i a oferir-li el millor que tinguem a la nevera? Però què respondrem quan el dia del judici final ens acusi: «Jo era foraster i no em vau acollir»? Hi ha moltes persones disposades a ajudar els refugiats, malgrat no tenen la nostra fe. A què estem esperant nosaltres per posar en pràctica aquesta misericòrdia que és fruit de l'amor diví?
Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré. Seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta. que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando.
Déu és a la porta i truca amb les mans de tots aquests refugiats que estan picant a les nostres portes perquè els puguem acollir. Depèn de nosaltres si els volem deixar entrar, si volem deixar entrar a Déu i que sopi amb nosaltres, o el volem deixar a fora com un captaire. Escoltàvem Estoy a la puerta y llamo de Hesed.
Missatge en una ampolla. Descobrim el missatge.
Per entrar al regne de Déu no calen estudis, no calen carreres universitàries. No compta ni la fama ni el prestigi. No s'hi valen les influències, ni els mèrits propis, ni els diners. Déu ens crida a tots, Déu ens salva a tots. I nosaltres només hem de triar anar cap a ell, només hem d'escollir el camí de la salvació. Per això no fa preferits, no fa que hi hagi uns escollits i els altres no. Som nosaltres els qui triem si volem seguir-lo o no. És absurd, per tant, que hi hagi persones que pretenguin fer aquesta distinció entre els que sí i els que no, i pretenguin ser ells els escollits, pretenguin ser ells pels seus mèrits, quan Jesús no es cansa de dir-nos que nosaltres no ens salvem pas pels nostres mèrits, sinó que ens salvem per la nostra fe. Avui us portem un fragment de l'Evangeli de Mateu, els versets del 23 al 30 del capítol 11, on descobrim, entre d'altres, aquest missatge de salvació. L'escoltem?
I tu, Cafarnaüm, et creus que seràs enaltida fins al cel? Al país dels morts baixaràs. Si a Sodoma s'haguessin fet els miracles que tu has vist, encara avui existiria. Per això et dic que el dia del judici serà més suportable per a Sodoma que per a tu. Jesús digué encara: T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill fora del Pare, i ningú no coneix el Pare fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera.
Thank you.
Quan es tenen moltes coses, es corre aquest risc. No valorar prou les coses, allunyar-se de les utopies i no tenir prou esperança. Nosaltres què ens considerem més, fills de l'abundància o fills de l'esperança? Aquest és un dels missatges que el grup Gossos ens portaven amb aquesta cançó, Fills de l'abundància, que trobem en el seu àlbum Cares. Com que arriben vacances, nosaltres avui no ens cansem d'insistir que aquest temps, aquest període, és un bon moment per enfortir la nostra fe cristiana, la nostra espiritualitat cristiana. I ho podem fer llegint, llegint un bon llibre. Cadascú pot triar el seu. N'hem trobat un que pot servir si no en teniu cap per llegir, i no sé, perquè el conegueu una mica avui, ara compartirem plegats un fragment. És precisament una pregària d'estiu, una pregària d'estiu que trobem en el llibre de Lluís Armengol, un llibre que porta per títol Aixeca't i camina. Veiem, doncs, com és aquesta pregària d'estiu?
L'estiu és un temps de plenitud. El sol ho vivifica tot. Els camps, els arbres i les plantes ens ofereixen els seus fruits. Déu és bo amb nosaltres. Però, tot i que els fruits són un do seu, ha calgut la col·laboració humana per obtenir-los. Només recullen aquells que, tot confiant, han sabut esforçar-se i arriscar. Que les gelades o la sequera ho poden malmetre, doncs a sembrar i plantar. El bon clima de l'estiu permet gaudir de la muntanya, dels prats, del bosc, de la platja. I també ens ofereix la màgia de les nits estrellades, que ens recorden la immensitat de l'univers i ens mostren la grandesa i la bondat de Déu, que tot ho ha fet per nosaltres. L'estiu ens regala també una pau i una llibertat que no tenim habitualment durant la resta de l'any i que ens permet fer passejades, prendre la fresca a l'ombra, gaudir de la família i dels amics, fer noves amistats, pregar més, pregar més. Gràcies, Senyor, per l'estiu, època de collita, que ens demostra que aquell que s'esforça en fe i constància sempre obté bons fruits. Recorda'ns, però, que nosaltres només som administradors i que els dons rebuts també han de beneficiar els altres. Fes que no ens enfonsem en els fracassos, en fracassos que hàgim pogut obtenir, que sapiguem considerar-los únicament com allò que són, oportunitats de creixement. Dóna'ns impuls per seguir lluitant, per tal que els dons que ens has donat no restin estèrils. Fes, Senyor, que sapiguem dedicar temps a la nostra família, a la nostra parella, als nostres fills, que no desaprofitem l'ocasió per parlar-hi més, per fer coses junts, per estimar-nos més sincerament. Que sapiguem també augmentar la nostra cultura, fer noves amistats i que no oblidem aquelles persones que ens necessiten. Fes, Senyor, que sapiguem aprofitar l'estiu per carregar bateries i així poder començar el nou curs amb més il·lusió i renovada esperança. Ajuda'ns a mantenir el propòsit de seguir sembrant bondat i estimació al nostre voltant, fermament convençuts que tard o d'hora aquesta sembra dona fruit. Eixample, Senyor, els nostres horitzons. No permetis que ens conformem amb la nostra mediocritat. Fes-nos ben conscients que hem nascut per a coses grans. Finalment, et demanem que sapiguem descobrir-te present en la nostra vida, sempre ajudant-nos, sempre estimant-nos. Gràcies, Senyor.
Thank you.
Una preciosa cançó per acomiadar programa i temporada, per desitjar-vos un bon estiu i unes bones vacances a aquells que en feu. Escoltàvem aquest tema, és Ese amigo del alma, de Lito Vitale.
Cançó preciosa, i ens serveix això doncs per enviar-vos una abraçada ben grossa de part de tots els que fem aquest programa, el Mario Ramírez de les Vies de So, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler. I esperem retrobar-vos després de l'estiu a la propera temporada.
Un petit recordatori abans de marxar. Recordeu que si voleu rebre els missatges de Maria, si esteu subscrits, podeu rebre els missatges de Maria al vostre correu. Això no tancarà per vacances. Doncs això, us convidem a fer-ho, a escriure'ns a info@missatge.org per demanar-nos-ho. Ara sí, ens acomiadem ja fins al setembre, si Déu vol.
Molt bon estiu.
Adéu-siau.
Missatge en una ampolla, amb Miquel Albert Soler i David Siscar.